Sovint la motxilla de lectures que un va acumulant al llarg d'una vida no únicament ens expliquen com a individus, sinó que van disseminant idees, atmosferes i radiacions diverses en tot allò que fem. Però a més, si el que fem és música, i si el músic és una bèstia cultural com David Bowie, és una temptació i sobretot una clau hermenèutica de primer ordre reescoltar les seves cançons a la llum de la literatura que el va marcar. Bowie va ser sempre un lector devocional, un artista d'una curiositat inacabable, i ara tenim la sort de comptar amb un llibre que recull, que comenta i que a més posa en context els 100 títols que més van influir en David Bowie, la seva música en comunió amb les seves lectures. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, del Bowie músic i lector amb aquest club de lectura escrit per John O'Connell i publicat per Blacky Books, amb dos grans melòmens, el Jordi Puntí i la Míriam Cano. I el Joan Lluís Lluís ens porta avui un homenatge a les biblioteques públiques amb el llegat d'Aurora Díaz Plaja. Avui, des del control de terra, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
I obriu avui saludant el Jordi Puntí, com estem?
Hola, què tal, com va?
Míriam Cano, com va això? Ben trobada.
Què tal, com esteu?
Molt bé, molt bé. Compartint avui no només literatura, sinó també música i, a més, amb aquesta crida que estem sentint de fons al Major Tom, invocant l'esperit de David Bowie, en algun lloc deu estar també sentint el programa flotant en alguna banda de la galàxia, i sobretot el Bowie potser menys conegut, és a dir, el Bowie lector voraç que va ser durant tota la seva vida i que a més queda plasmat en un llistat de cançons, un centenar, molt famós sobretot a partir de l'exposició del Victoria and Albert, i que a més doncs, ara té forma de llibre, un llibre comentat amb cada títol, en fi, amb un comentari important, de John O'Connor, un periodista musical, un llibre que ha editat Blacky Books amb el nom del Club de Lectura, David Bowie, subtítol aclaridor, una invitació a la lectura a través dels 100 llibres que canviaren la vida del mito. És una tria, a més, hem de pensar, evidentment, que no són 100 títols que va llegir en vida David Bowie, sinó que són els que més el van influir d'alguna forma, no? Perquè ell tot sovint viatjava amb una biblioteca portàtil que el feia companyia i que entre actuació i actuació, o entre fins i tot algun rodatge d'una pel·lícula, ens el tenia allà acompanyat, però són llibres, Jordi, que a més sorprèn, tu deies també, no? Aquest llistat tan bigarrat, tan diferents tots ells, perquè venen de la poesia, anem de Stephen King a Dante, literatura de viatges, història, aquí hi ha una mica de tot, no?
Sí, és una, per mi és una tria extraordinària en el sentit que és molt heterogènia i que jo crec que explica molt bé probablement el seu món. Els 100 títols i tal com estan presentats en el llibre, a veure, tenen un punt això del mite, no? La creació del mite, tenen un punt evidentment comercial i d'entrada reflectir la part aquesta més de l'artista del mite que ha acabat deixant David Bowie, però és que agafes els que jo conec, perquè també t'he de dir que hi ha molts que no els conec, però almenys els que jo el conec són realment llibres molt ben triats i no són, evidentment, hi ha algun títol d'aquells que penses, sí, clar, hi ha de ser la Ilíada, hi ha de ser tothom que li faci fer una tria de 100 llibres, potser hi acabarà posant la Ilíada, però la majoria no són així, hi ha sorpreses, hi ha llibres inesperats, com deia també, hi ha llibres desconeguts i que per mi el que és fascinant és veure fins a quin punt la seva, això que dic, no? Si la seva mirada era oberta i, d'alguna manera, jo crec que els 100 llibres aquests, si perfilen alguna cosa, perdó, és el seu caràcter narrador. És dir, que ell mateix, des dels discos, des de les cançons, en la seva vida, era una persona que formava part de la narració, per entendre'ns, dit així d'una manera una mica ampla. És a dir, li interessaven les històries i li interessava explicar i escoltar i llegir històries i es nota molt amb aquesta tria.
Clar, clar, no? I fins i tot en alguns discos tots ells, no? Des d'aquesta idea de la narració i la concepció narrativa d'alguns àlbums, penso sobretot en els Ziggy Stardust, la creació de personatge, el disc de l'any 72. A més, aquí també hi ha barreja referents culturals i literaris de tot tipus. Hi ha ciència-ficció, hi ha teatre kabuki, hi ha la màscara també de l'androgínia, una de les moltes màscares que el van acompanyar, no? Per tant, efectivament, aquesta idea narrativa i en general cultural que va de referents que van sorprenent, fins i tot en alguns casos, Míriam, que suposo que també t'ha passat com amb Jordi, no? Que de cop i volta hi ha algun títol que és que caram és això?
Sí, però a mi sobretot em sembla una tria desacomplexada, no? Com en Jordi deia, desacomplexada no és una paraula que m'agradi especialment, però crec que quan a qualsevol persona li demanen una llista amb els 100 llibres més importants de la seva vida, tendeix a com deia en Jordi, a posar grans obres, no? I jo penso que el que m'ha sorprès més de la seva tria, o el que m'ha agradat de la seva tria, és que tan aviat... doncs posa un llibre del Grail Marcus, com surt en Julian Barnes, com en efecte surt la Ilíada, no? I és una llista, o l'Stephen King, o els llibres d'ocultisme, penso que és un recorregut molt interessant per la seva formació també com a persona, no? Hi ha un moment en el pròleg que l'O'Connell diu alguna cosa així, com que ell, no, quan va entrevistar en Bowie, li va dir que fins als últims 15 o 20 anys no havia sabut gaire bé qui era, i que s'estava buscant constantment, no? I jo penso que en aquesta tria hi ha molt d'aquesta recerca, no? I el que veig és un agraïment profund a tots els tipus de llibre que ell l'han acompanyat, i això em sembla molt bonic.
Sí, sí, efectivament, de tot tipus, a més de camps, no? Perquè hi ha llibres d'història o d'altres àmbits, no? d'assaig musical, per descomptat també hi són, però vaja, des de l'inici, això, els anys primers 70, amb l'Space Oddity, que abans també la sentíem, tant la cançó com l'àlbum, no? Inspirat també en la ciència-ficció i en tot de referents culturals, una discografia des d'aquest punt de vista molt rica i molt viva, i una discografia i un llistat de llibres sobre el qual nosaltres també hem fet una selecció de diferents títols per raons també diverses. Jordi, si vols comença tu amb un personatge sí. Bastant particular, no? L'autobiografia d'un paio curiós.
Sí, abans per això deixa'm dir encara un parell de detalls que per mi em sembla importants de la tria, no? Mm-hmm. Una és que s'hi transparenta molt bé la seva vida i la seva trajectòria, perquè tant hi pot haver, per exemple, una novel·la com el moment àlgid de la senyora Jane Brodie, de la Muriel Spark, mm-hmm. És una novel·la molt anglesa, d'un tipus de gent molt anglès d'una època. I al mateix temps, doncs, hi té al costat uns assajos de la Camille Paglia, que jo crec que dialoguen molt bé amb el seu costat, diguem-ne, ambigu, no? Sexualment. O, doncs, per exemple, hi ha una referència al Paral·lel 42 de John Dos Passos que té a veure també amb el Nova York on ell vivia, com tants d'altres, no? Això jo crec que és un detall important. I l'altre, tornant al que deies tu del Ziggy Stardust i dels personatges, és que en realitat Bowie des del primer moment crea un personatge. O sigui, gairebé diria que cada cançó està pensada perquè hi hagi una veu que no sigui estrictament la seva, que sigui també la d'un personatge. Eh? Fins i tot una cançó com I Love You Till Tuesday, doncs ell fa veuetes per crear el personatge. Hi ha un personatge allà que va parlant. En d'altres, diguem, evidentment, el Halloween Jack, el Ziggy Stardust, Aladdin Sane, que és com la versió americana del Ziggy Stardust, en cada un dels discos i en moltes de les cançons, aquest element de narració, fins i tot de ficció, podríem dir, de crear un món alternatiu, paral·lel, a vegades distòpic, a vegades realista, però té molt a veure amb ell. Ziggy played guitar, jamming good with weird and gilly, and the spiders from Mars. We played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick up by smiling, he could leave and to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our ball? aleshores, sí, dins d'aquest món, un dels llibres que a mi m'interessava molt, que és aquest, que a més és un llibre que està traduït al català, publicat al català i molt poca gent coneix, perquè no se'n va fer gaire divulgació, que és Quan Kafka feia furor, no?, d'Anatole Breuer, que el va publicar a 3 i 4 i el va traduir Jordi Cussà, el van traduir Jordi Cussà i Anna Camps, no? A veure, aquí ells hi associen una cançó que es diu You Will Set the World on Fire, en el llibre, que és una de les cançons últimes del
l'any 2013. Del 2013, el de l'àlbum The Next Day, sí.
Però alhora és una cançó amb un punt nostàlgic, perquè el que fa ell és recuperar l'atmosfera dels anys 60 de Nova York, que és l'atmosfera, i en concret en aquesta cançó parla de Joan Baez, parla de Pete Seeger, parla del Gaslight, que és el local aquest on tocava Bob Dylan als anys 60, on va debutar, on Allen Ginsberg va recitar el poema Hole. O sigui, un lloc amb molta mítica, també, no? I aquest espai, i aquesta època, i aquest lloc, és precisament el que descriu i explica Anatole Breuer en aquestes memòries que es deien Quan Kafka feia furor, no? Qui era Breuer? Breuer és un cas molt particular, perquè és un noi que va néixer a l'any 1920, neix a Nova Orleans, se'n va fer la guerra, i com a soldat, quan acaba la guerra, li donen la possibilitat d'estudiar a la universitat gratuïtament. I aleshores ell tria la New School de Nova York i se'n va estudiar filosofia a la New School de Nova York i acaba, tot això ho explica en el llibre, eh? I acaba tenint de professors, per exemple, filòsofs alemanys exiliats com Erich Fromm. Eh? I en aquest entorn, dels anys de finals dels 40, principis dels 50, ell es va fent un nom dintre de l'escena cultural i d'estudiosos del Village, del Greenwich Village de Nova York, i allà doncs comença a fer-se amic de Dylan Thomas, de Winston Hugh Oden, de la Anaïs Nin, que se la filla una mica, o sigui, hi ha tot de personatges al seu voltant, que ell és molt jove, i com aconsegueix fer-se amic d'ells? Doncs probablement de la millor manera que tenies en aquell moment, que és obrir una llibreria. Eh? I ell obre una llibreria i dura uns quants anys, després ell acaba sent crític literari del New York Times i durant una època va ser com molt reconegut, però aquesta llibreria és la que li dona aquest punt de contacte. Fins al punt que ell escriu, hi ha un moment on diu aquells dies, parlant de la llibreria, diu, aquells dies tothom estava influït per Kafka. La gent del Village feia servir la paraula kafkià, igual que els pares usaven el terme veterà. Aquest món kafkià ve d'aquest títol, no? De Quan Kafka feia furor. Per què és important aquest llibre? Bé, a part de conèixer l'escena aquesta dels anys 60, 50, 60, de la relació amb la Beat Generation, sobretot, jo crec que aquest tio transmet molt bé el pas del que era la cultura alternativa dels anys 20, heretada just abans de la Segona Guerra, amb el Village que vivien ells. Aquesta mena de fil invisible que hi podia haver, doncs, entre els surrealistes i la Beat Generation, per exemple. Ni que sigui un fil no tant de temàtica, sinó d'actitud i de comportament. No? I ell, això, llegeixo una altra frase del llibre, hi ha un moment on ell diu, com el París dels anys 20, el Village era encisador, atrotinat, íntim, accessible, gairebé semblava una fira de carrer. I és aquest esperit de carrer, també, que es transparenta molt bé en el llibre. Eh? Que és, jo vaig, per mi era va ser una descoberta total, perquè no tenia ni idea qui era. El vaig acabar comprant ben bé pel subtítol, que és Records del Greenwich Village, i fullejant-lo, llavors vaig veure que tenia molt de suc. I, de fet, és un llibre que dialoga amb molts altres llibres. Si heu llegit la novel·la aquella Sílvia, del Leonard Michaels, no?, que va publicar a Viena, o els personatges secundaris de Joy Johnson, no?, la nòvia de Jack Kerouac, que va treure Asteroide, estan parlant del mateix món, de la mateixa època, i jo crec que amb una voluntat molt similar de deixar constància no només dels grans noms que hi va haver, que els coneixem tots, Burroughs i Dylan Thomas o Kerouac, que dèiem abans, sinó d'aquesta gent que una mica en el dia a dia, des del carrer, també van acabar creant aquell moment de revolució, no sé si dir-ne cultural, però en tot cas sí, literària, musical, i que el David Bowie jo crec que d'alguna manera també l'enganxa. No?
Segur, segur, vaja. No, home, i la tria de noms que anaves dient, diguem-ne, anava a pensar, si, imagina't anar a fer unes birres amb tota aquesta colla, no?
Sí, a part, perdona, això no, me'n descuidava. Hi ha un element molt interessant també, que és que aquestes memòries són inacabades, perquè el Broillard, hi va haver un moment en què va agafar un càncer i va decidir que no volia continuar-les i es va morir i van quedar inacabades. Però, aleshores, va anar sortint... Ell, en aquell moment, era un personatge molt conegut a l'escena cultural, sobretot de Nova York, perquè era crític literari del New York Times, i això suposo que et dona una posició important. Però el que es va acabar descobrint és que era un afroamericà amagat. És a dir, ell era fill d'un blanc i d'una negra i tota la vida va estar amagant aquest fet. Ell sempre es feia passar com un antillà, com un blanc... Però, en canvi, els seus fills, que va deixar fills, van reivindicar la figura de l'escriptor afroamericà que ell mateix havia amagat, cosa que és bastant particular en si mateixa. No?
A més, el Jordi, abans tu deies, comentaves aquesta cançó, clar, hem d'explicar que el John O'Connell, entre altres encerts que fan aquest llibre del Club de Lectura de David Bowie, proposa, per dir-ho així, una mena de maridatge de cada títol, de cadascuna d'aquestes 100 lectures, amb una cançó, no? Léelo mentre escutxes. Al final de cada glosa, doncs, hi ha una referència a una cançó. A Ciutat Maragda sempre ens acompanya la música, però, descomptat, avui, de manera monogràfica, amb David Bowie, i aquest llibre d'aquestes memòries d'Anatole Broillard, que ara el Jordi explicava, doncs, tenen aquest lligam amb un tema, abans ho dèiem, de l'any 2013, el tema de l'àlbum The Next Day, i es diu així: You will set the world on fire.
Midnight in the village, see the lights of candles, from bigger men to gaslight, buyers leaves the stage. Old stage notes when the black girl and guitar burn together on in rage. You've got what it takes. You say too much. Bobby, she's the next real thing. Crowds in the hail, flight screaming like a banshee. You're in the boat, babe, we're in the water. You say too much.
Molt bé, doncs amb aquest tema del The Next Day de David Bowie seguim a Ciutat Maragda parlant d'aquest club de lectura, les lectures que van inspirar o que van influir en la discografia amplíssima i culturalment rica de David Bowie, i d'aquest llibre, d'aquestes memòries del Village, Míriam, passem a un... Vaja, a un llibre que en part també parla d'altres joventuts, no? Del naixement, per dir-ho així, l'evolució de la joventut britànica a mitjans del segle XX.
Sí, és un dels meus llibres preferits, a més. És Teenage, i el subtítol és The Creation of Youth, en els anys 1875 al 1945. I és un llibre que a mi em va fer molta il·lusió trobar en aquesta llista d'en David Bowie. En John Savage és una mena d'eminència, diguem-ne, del periodisme musical a Anglaterra. El seu primer, de fet, ell va començar amb un llibre sobre els Sex Pistols. Bueno, va escriure una biografia dels Kings, després va escriure el llibre sobre els Sex Pistols. I, de fet, Teenage és un llibre que ell no escriu fins als 80, crec, aproximadament, en què està treballant en un documental per la mítica Granada TV sobre la joventut, no? I ell diu una cosa molt interessant al principi d'aquest llibre, que és aquest llibre s'acaba amb un principi, no? Per què ho diu això? Perquè aquest llibre, precisament, més que una història de la joventut, és una prehistòria de la joventut, no? Tots sabem que el terme joventut es va començar a utilitzar bàsicament amb finalitats de màrqueting i publicitàries a l'any 44-45, just després de la Segona Guerra Mundial i sobretot als Estats Units, no? Ell encapçala el llibre amb una cita d'en John Lennon del 66 que diu a Amèrica era el lloc de la joventut a la imaginació de tothom, no? Amèrica tenia adolescents i a tot arreu, als altres llocs, diguem-ne, hi havia simplement gent, no? Per tant, aquesta història d'en John Savage, aquesta prehistòria, el que pretén és dir, bé, abans que es fes servir el terme teenager, el terme jove, adolescent, és a dir, la gent que està entre els 14 i els 18 anys, aquests adolescents ja existien, no? Hi ha un llibre que també sempre m'ha semblat molt interessant de dos sociòlegs que el van compilar, l'Stuart Hall i el Tony Jefferson, que es diu Resistance Through Rituals, Youth Subcultures in Post-War Britain, en què justament parla de com aquests rituals de joventut van servir com a resistència, no? El que, a partir de la Segona Guerra Mundial. El que explica John Savage en el seu llibre em sembla interessant perquè els adolescents que ell explica són adolescents que encara s'han de buscar la vida, no? Estem parlant del 1875, perdó, en què no hi havia doncs, aquesta ociositat, diguem-ne, o aquests joves que ja començaven a anar a la universitat. I jo crec que L'O'Connell en el llibre explica molt bé aquest interès de Bowie pel llibre, no? Ell parla de que al final dels seus dies la sèrie que més li agradava era Peaky Blinders,
sí.
Precisament, no? I en Savage, per exemple, en aquest llibre en parla, no? dels Peaky Blinders, d'aquests joves, no? Que, bueno, que es buscaven una mica la vida entre no la delinqüència, però sí la picaresca. I ell diu, quan parla de la passió d'en Bowie del fet que li agradés, hi ha una cosa que m'interessa molt, no? Ell, al final d'aquest capítol, parla d'en Bowie com una figura peterpanesca, no? Que sempre anava buscant noves tribus. I em sembla que no és gratuït que justament aquest llibre li interessés, no? Que fos una recerca personal també sobre el que volia dir la joventut i el que volia dir la joventut sobretot en termes de pertànyer a algun lloc, no? És un llibre que jo sempre recomano molt. Hi ha un documental, vam fer un documental sobre aquest llibre també molt interessant i està traduït al castellà. Jo aquí en tinc la versió en anglès, però el va traduir una editorial que es diu Despertaferro i es pot trobar fàcilment. A banda de que en John Savage en sap moltíssim, crec que és un dels crítics, un dels periodistes que escriu millor sobre música. A mi em diverteix molt i m'entreté molt llegir en Savage, i té una capacitat que a mi em sembla també molt interessant d'anar saltant d'un tema a l'altre d'una manera que jo encara no li he sabut trobar gaire el truc, no? Però és capaç de fer-te llegir, en aquest cas Teenage té, ara us ho diré,
moltes pàgines,
moltíssimes, és un totxo, però és capaç de fer-te llegir 700 pàgines d'una tirada d'una manera que ni te n'adones, no? Per mi això és una gran virtut en un escriptor d'assaig.
I un llibre, aquest Teenage, que el llibre, el John O'Connell, el llibre en el Club de Lectura de David Bowie, doncs proposa acompanyar d'una cançó que temàticament lliga, perquè és un tema on, d'alguna forma, també David Bowie retrata tot aquest món de la joventut, una cançó, un tema que es diu Dirty Boy. Something like tobacco road, living on a lonely road,
Finchley Fair. I will buy a feather hat. I will steal a cricket bat. Smash some windows, make a noise. We will run the dirty boys. When the sun goes down, when the sun goes down, the die is cast. When the die is cast and you have no choice, we will run with the dirty boys.
I de la joventut en aquesta fórmula musical, també en aquest cas, a una novel·la que també apareix a la llista, una novel·la fascinant, segurament la més coneguda de Bulgakov, El mestre i Margarida, aquesta sàtira de la Rússia estalinista, sàtira endimoniada literalment, perquè ja és delirant una novel·la que comenci, no?, amb l'aparició del dimoni que baixa a Moscou, acompanyat d'una sèrie de personatges, també tots ells molt estrafolaris i molt delirants. I que jo crec que en molts sentits, més enllà de la component de sàtira i d'aquest punt de diabòlic, no?, i també fàustic, que té també aquesta dimensió del llibre, doncs comparteix, això també ho destaca d'alguna forma John O'Connell, comparteix amb Bowie la posada en escena, és a dir, aquest punt teatral o de representació, d'escenari de varietats, no?, que en part també van ser algunes de les gires de Bowie, de les posades en escenes i dels concerts durant aquella època, doncs aquí també en aquesta mena de Rússia onírica i de personatges així a vegades una mica xagalians que planteja Bulgakov, El mestre i Margarida, també és un esperit i una atmosfera, a mi em sembla, que comparteixen. És un llibre fastuós, un llibre molt estimat, un llibre censurat en el seu moment, que va tenir diferents versions, però que finalment es va poder publicar en la forma definitiva, no?, i que satiritza tota aquesta burocràcia soviètica de l'època i que, a més, té un altre vincle musical. Això no... A vegades ho he llegit confirmadament i a vegades desmentidament, però diuen que també va inspirar Mick Jagger a Sympathy for the Devil, un altre, no?, tema, vaja, un mite, un himne de la música que també naixeria, en aquest cas, del llibre Bulgakov. La història, en el cas de David Bowie, el lligam o el vincle que proposa John O'Connell és acompanyar-ho amb una cançó que també té tot un rerefons, després hi tornarem, literari i conceptual, que és el Diamond Dogs, que és, a més, la cançó que dona títol a l'àlbum dels anys 74, el Diamond Dogs, sobre el qual, insisteixo, tornarem d'aquí una estona, perquè tot ell té una configuració literària. Per tant, David Bowie, inspirat via John O'Connell en aquest Mestre i Margarida, amb Diamond Dogs.
Yeah.
Molt bé, Jordi, i si abans ens plantejaves les memòries apocals i també en aquell village en Anatole Broillard, ara crec que és la primera vegada en aquesta estona que toquem directament la poesia, no?, amb un llibre, vaja, amb poemes de Franco Jara, en aquest cas.
Sí, el llibre és Els poemes escollits, Selected Poems, de Franco Jara, que surt a la llista del Bowie. A veure, aquesta... Jo l'he triat, és una mica punyetero, que triï aquest llibre, perquè de 100 triar-ne un que no està traduït també són ganes. Però, precisament, ho he fet amb la voluntat de reivindicar Franco Jara, que jo crec que és un poeta que aquí és relativament poc conegut i que, en canvi, als Estats Units és molt, molt reconegut i és un poeta important. I penso, mira, potser algun editor que escolti el programa s'animarà i encarregarà la traducció, o potser l'altra fórmula, que encara és la que sol funcionar més bé, que és que algun poeta que sigui alhora traductor s'animi a traduir els versos de Franco Jara. No? Uh-huh. Té diversos punts de contacte, a més, amb el Anatole Broillard, que dèiem abans, perquè Franco Jara també és algú que va participar, ell va néixer l'any 20-25, ja no me'n recordo, però no, devia ser als anys 20 o així, va participar com a soldat a la Segona Guerra Mundial i tornant de la guerra també va aprofitar una d'aquestes beques que donava el govern i se'n van estudiar a Harvard, no? I aleshores, de mica en mica, allà va conèixer, per exemple, un altre poeta importantíssim, que ara sí que ha estat molt més traduït i reivindicat, que és John Ashbery, uh-huh. I va acabar sent, i també va conèixer molt el món més de la pintura. És a dir, Franco Jara era un poeta que es relacionava sobretot amb pintors, o un poeta entre pintors. I es va morir molt jove, va morir als 40 anys de resultes d'un accident de cotxe, però va tenir temps de deixar una obra molt consolidada, molt moderna, amb un llenguatge molt viu, molt sovint, gairebé diria com la versió poètica de William Burroughs en algunes coses, tot i que amb unes sensibilitats molt diferents. I era també un personatge del village, no? D'aquesta cultura beatnik que vivia aquella Nova York doncs, dels anys 60. Hi ha gent que potser el recordarà, si heu vist la sèrie aquesta que es deia Mad Men,
sí,
potser el recordeu perquè en el primer capítol de la primera temporada, gairebé diria que és la primera escena, i si no, doncs per ahí.
Don Draper surt, sí, sí.
Donald Draper està llegint un llibre de poema. No, perdó, Donald Draper entra en un bar del Village, que podria ser perfectament el Gaslight, i veu un noi que està llegint un llibre de poemes. Aquest llibre es diu Meditations on an Emergency, Meditacions sí, sí. En una emergència. I aleshores li diu, quin és aquest llibre? Diu, i el noi se'l mira i diu, no crec que t'agradés. Al final del capítol, el Don Draper s'ha comprat el llibre i el llegeix a casa quan els seus fills se n'han anat a dormir. I aleshores escoltem una veu que llegeix els últims versos d'un poema de Franco Jara que es diu Mayakovsky. I d'alguna manera entenem el que serà, no? És una mena de preparació literària, una meditació per a les emergències, diguem-ne, que li portarà al futur.
Now I am quietly waiting for the catastrophe of my personality to seem beautiful again, and interesting, and modern.
Jo he traduït una mica aquests versos finals que sortien amb el Mad Men, no? Que és, ja et dic, és aquest poema que es diu, dedicat a Mayakovsky, que diu, ara espero tranquil·lament que la catàstrofe de la meva personalitat sembli bonica de nou, i interessant, i moderna. El país és gris i marró, i blanc els arbres. Amb les neus i els cels de rialles que van minvant, menys divertits, no tan sols més foscos, no tan sols grisos. Potser aquest és el dia més fred de l'any. Què em pensa d'això? És a dir, què em penso jo? I si és així, potser jo torno a ser jo. Doncs aquest és un, ja et dic, és el final del poema. Em volia llegir un altre fragment, perquè de fet si hi ha...
De totes maneres, Jordi, perdona, tu abans que reclamaves i reivindicaves algun poeta o algú que traduís Franco Jara, escolta'm, t'acabes d'autoproposar, jo crec que de manera
no, brillant. No, que va. Jo estic aquí llançant l'AM, perquè l'altre piqui...
Això és covardia.
Molt més bé. La mateixa Miriam ho podria fer. Segur que ho faria molt més bé que jo. I, en canvi, a mi el que sí que em motiva molt és la lectura d'ell, perquè ja dic, jo crec que és una figura important. I aleshores, doncs, llegiré un altre fragment, que és probablement un dels poemes més citats i que al mateix temps formen part, doncs, per exemple, Lou Reed, quan escriu
les cançons que escriu, jo crec que ha llegit molt a Frank O'Hara. Hi ha molts elements, quan llegeixes la seva poesia, hi ha molts elements que es repeteixen. Un tipus de, una mirada sobre la vida i aquesta barreja entre el dolor i el plaer del dia a dia, de la carnalitat, jo crec que hi és en tots dos, no? Aleshores, un dels poemes més coneguts es diu Fer una Coca-Cola amb tu. En llegiré uns quants versos només perquè resulta que hi surt Barcelona. L'any 59, Frank O'Hara treballava pel MoMA i li van encarregar una exposició que curés una exposició d'artistes espanyols. I aleshores va venir a Barcelona i va anar a Madrid i es va estar veient amb molts pintors, Tàpies, Cuixart, el Saura, tota aquesta sèrie de gent, i que els va acabar portant, doncs, i van fer una antològica al MoMA, que va ser en aquell moment, pels pintors espanyols, va ser molt important. No? I aleshores, d'aquell viatge a Barcelona, i concretament després d'una visita a casa del pintor Modest Cuixart, de l'estudi de Modest Cuixart, em va acabar sortint un poema, que és aquest que es diu Fer una Coca-Cola amb tu, que és un poema molt vital d'amor, d'amor homosexual, i on comença d'aquesta manera. Només n'he traduït 10 o 12 versos. Diu, fer una Coca-Cola amb tu és fins i tot més divertit que anar a Sant Sebastià, a Irún, a Endaia, a Biarritz, a Baiona, o que se't remogui l'estómac fins a vomitar a la travessera de Gràcia de Barcelona. En part perquè amb la teva camisa taronja sembles un Sant Sebastià millorat, més feliç. I en part pel meu amor per tu i en part pel teu amor al iogurt. I, si et sembla, ho deixem aquí.
Home, la imatge de la travessera de Gràcia és bastant insòlita.
Sí,
eh?
Sí.
Aquest vòmit, ma non tanto.
Sí, exacte.
Està bé. En tot cas, Frank O'Hara, que curiosament, jo crec que és una de les propostes més sorprenents, si més no, en aquests maridatges que avui estem comentant també de John O'Connor en el llibre del Club de Lectura de David Bowie, perquè planteja o proposa una cover, una versió de Bruce Springsteen. No, curiosament, del primer àlbum del Bruce, de l'any 73, del Greetings from Asbury Park, doncs aquí hi ha una versió extraordinària, d'altra banda, de David Bowie, d'un tema que es diu It's Hard to Be a Saint in the City. Could walk like wind, go right into the sun. This is like a casanova. With my blackjack and jacket and my hair slick sweet. Superstar from the dust, just like a honey and heat. When I strut down the street, I could hear its heartbeat. The sisters fell back and said, don't that man look pretty? The cripple on the corner cried out, hey, niggas, for your bitty. Them gasoline boys downtown, they sure talk gritty. It's so hard to be a saint in the city. I was the king of the alley, mama. I could talk some trash. I was the prince of the paupers, crowned downtown as the beggar's bash. I was a pimp's main prophet. I kept everything cool. Just a backstreet gambler with a love to lose. And when he came down, it was left on the ground. The devil appeared to me like Jesus threw the steam in the street and shoved me a hand that even the cops couldn't beat. And I felt his hot breath on my neck as I dove into the heat. It's so hard to be a saint when you're just a far way out on the street. But the streets of the sun always set just like a little dead. As the tracks clack out the rhythm, the eyes stick straight ahead. They ride like a balance and hold on by just a thread. But it's too hard in these tunnels, you can get hit up by the heat. When you get up, you get out your next stop. When they push you back down, your heart starts beating faster and you struggle to your feet. Then you're out of that hole, back on the street. And them sunglasses still say, sure look pretty. And the people on the corner cries out, niggas, be a pity. And them downtown boys say, Molt bé, Míriam, doncs sentint aquesta versió que va fer Bowie d'aquest tema de Bruce Springsteen i anem de la poesia Frank O'Hara, quin altre títol has seleccionat tu d'aquest llistat? A més, és un llistat que convida, diguem-ne, a perdre's en... hi ha aquesta cosa algorítmica que estem fent de pots escoltar aquesta música mentre llegeixes. Hem de dir que també, al final de cada títol, hi ha també un moment que diu si te gusta, anímate a leer, i planteja un altre títol. En conseqüència, és un llibre que es multiplica. Hi ha 100 lectures, però també hi ha 100 propostes, més les referències que hi ha dins, no? De manera que jo crec que la tria que hem fet també ha estat dura perquè és temptador d'agafar-ne molts. En el teu cas, després del Teenage, Míriam?
Després del Teenage he anat a buscar un dels meus escriptors preferits perquè m'ha fet molta il·lusió que també fos a la llista de Bowie. És Julian Barnes, amb la novel·la, diguem-ne, que el va llançar una mica, no a la fama, però sí va llançar la seva carrera, que és El lloro de Flaubert, que a mi sempre m'ha semblat un llibre divertidíssim, un llibre que té moltes capes, es pot llegir des de molts llocs diferents, i tot i que no és el meu llibre preferit de Julian Barnes, sempre li reconec aquesta audàcia, no? Jo sempre penso en els narradors britànics des d'aquesta forma molt clàssica, moltes vegades, no? I crec que Barnes, amb aquest llibre, va fer un exercici molt interessant. És un llibre de principis dels 80, va fer un exercici molt interessant de transgressió, no? És una novel·la en què el protagonista, que és un metge anglès que es diu Geoffrey Braithwaite, comença, doncs, ell està fent una passejada per Rouen, i comença, doncs, amb una biografia d'aquest autor francès, no? Ell, el doctor Braithwaite, està obsessionat amb Flaubert, està fent un dol també per la seva dona, que més tard Barnes, a Levels of Life, citarà com una cosa premonitòria, no? Quan parli del dol que ell mateix va fer per la seva dona. I la història va avançant fins que en Braithwaite descobreix a dos museus diferents un lloro dissecat que diuen que és l'autèntic que Flaubert tenia posat a l'escriptori mentre escrivia Un cor senzill. Llavors, quan ho descobreix, comença el que per mi és el tema de la novel·la, que és aquesta recerca de la veritat, no? En l'art, en la literatura. I ell ho fa d'una manera molt interessant, que és com si tracés una biografia però explicada de tres maneres diferents, no? Per tant, El lloro de Flaubert no deixa de ser un exercici d'anàlisi sobre el relat, no? des de diferents punts de vista, no? A la primera, és el Barnes, des d'aquest alter ego, diguem-ne, des del Braithwaite, que explica una mica la vida de Flaubert, de com va ascendir, de com va escriure les novel·les, com li va arribar el reconeixement, etc. No? La segona biografia és la que explica el propi Flaubert a partir de diaris, de cartes, de la seva autopercepció, també des d'aquest punt de vista negatiu, no? Des de la sensació que la seva vida, doncs, va ser un fracàs, no? Que no va aconseguir tot el que volia, que va tenir relacions que no van funcionar. I la tercera és una barreja de totes dues, que agafa, doncs, trossos de cartes i textos, paper privat, diguem-ne, de Flaubert, que expressen una miqueta aquest relat que tothom es fa d'ell mateix, no? El que no pretén mostrar als altres. I a mi em sembla que és un exercici que tant formalment com temàticament és molt interessant en aquest sentit, no? És aquesta història explicada des de tres punts de vista diferents que L'O'Connell en el seu llibre em parla posant-ho en relació amb els diferents Bowies que va haver-hi partint del personatge real, no? d'en David Jones. I em sembla una comparació força encertada, perquè justament és això, no? De com l'explicaven els altres, com s'explica ell mateix, quina és la identitat, que finalment és un dels temes molt interessants d'aquesta novel·la de Julian Barnes, no?
Sí, sí, i ha fet un dels temes que travessen tota la discografia i l'obra sencera de Bowie, no? John O'Connell s'ho pregunta en termes, diu, els seguidors de Bowie podrien preguntar-se qui és el lloro de veritat, David Bowie o David Jones, no? Exactament. Exacte. Això que deies tu ara. Per tant, té una certa... I, per tant, té encara més sentit que la peça, la cançó que recomana de lectura o d'escolta mentre estem llegint el lloro de Flaubert sigui una declaració en forma també interrogativa d'intencions al voltant de la identitat, en una forma que, a més, després Bowie va, ja molt tard, el 2013, em sembla, recuperar per fer una recopilació de 5 discos i que l'original, la cançó dels anys 70, es diu Who Can I Be Now? Everybody's raised in blindness. Everybody knows it's true. Everybody feels that every day is near. Anybody's point of view. Nobody can break their bondage. Everyone can feel their chains. But even in my night, I knew you found your sign. And nothing would be quite the same. Please help me. Seguint amb Bowie, amb les seves lectures i amb les seves músiques, i en aquest cas amb la reflexió sobre la identitat que implica aquesta cançó, on es pregunta qui puc ser jo ara, no? Who can I be now? Recupero també, abans jo citava el Diamond Dogs, l'hem sentit també la cançó, no només l'àlbum, a propòsit del Mestre i Margarida, que és la lectura que recomanava marida John O'Connell. Ara també el recupero, dic, des de l'àlbum, perquè Diamond Dogs, com sabeu, és un disc de l'any 74, on d'alguna forma es considera, a més, el disc a partir del qual Bowie aparca, per dir-ho així, una mica tota la purpurina del glam, i aquí el que fa és concebre un disc apocalíptic inspirat en plena crisi del petroli. Històricament estem aquí, inspirat en George Orwell, no? I sobretot en 1984. És curiós perquè, repassant aquest títol, pensava que la setmana passada Ciutat Maragda ens vam consagrar l'obra de Ray Bradbury a partir del seu centenari. Vam convocar Zamiatin com un dels pares de les grans distopies modernes i ara, doncs, Orwell. Per tant, jo no sé si és l'època, però acabem sempre travessant aquests territoris, no? El cas és que Bowie, el seu pla original era fer-ne un gran musical basat en 1984, un musical que, a més, també havia de ser un espectacle televisiu. Va tenir problemes amb els drets d'autor, que no li van permetre, doncs, fer tot el muntatge que tenia al cap, però dels molts materials que van enregistrant, dels molts materials que van gravant, doncs va sortir-ne aquest disc del 1984, que totes elles són peces que, d'alguna forma, convoquen alguns dels temes i dels personatges d'aquesta novel·la, que, a més, retrata, doncs, això, com sabeu, un món totalitari basat en una mena de Londres on hi ha tota la sèrie de prohibicions i on hi ha un heroi, que és Winston, el protagonista, on també té un paral·lel i un correlat en una de les cançons del disc, que es diu We Are the Dead, no? Perquè és una de les frases també més recordada segurament del llibre, quan Winston li diu a Júlia, abans que els enxampi, no? Li pregunta o li comenta, diu, nosaltres som els morts, no? Something kind of hit me today. I looked at you, wondered if you saw things my way. People will hold us to blame. It hit me today. It hit me today.
We're fighting with the eyes of the blind, taking it hard, taking it hard.
Hi ha també cançons que es diuen Big Brother, literalment, una altra que es diu 1984, on alerta també de tota la deriva totalitària que els està perseguint, no? I, a més, no sé si recordeu, si la vau veure, dit al principi, aquesta exposició de David Bowie, no? El Victoria and Albert, va néixer allà, però la vam tenir a Barcelona, la vam portar al Museu del Disseny, i allà hi havia una cambra, un espai, dedicat tota ella a 1984, a la temptativa de musical i d'espectacle i teatral que va fer Bowie i tots els materials que va gairebé obsessivament recopilar a partir de Orwell. No sé si la teniu present, Jordi, tu sí que sé que la vas
sí, visitar. Sí, per descomptat. No? Sí, jo vaig veure l'exposició a Berlín, quan la van fer a Berlín, i era el mateix també, o sigui que en aquest sentit era molt, molt semblant. I després a Barcelona la vaig tornar a veure i, bueno, és que jo crec que és... Fins i tot et diria que des del punt de vista gràfic i visual, el Diamond Dogs és un disc que trenca motllos, no? I que en aquell moment, suposo que l'any 74 devia ser realment revolucionari en aquest sentit, i també per crear aquesta idea de distòpica, del personatge distòpic que ja havia treballat amb els Ziggy Stardust, però que era aleshores llavors era molt més fantasiós. Tornant al llibre, jo penso que és pertinent explicar-ho, que dels 100 títols que diu, només hi ha dos autors que surtin dues vegades, que se repeteixin, si no m'equivoco, Un és Anthony Burgess i l'altre és Orwell, efectivament. Sí, sí. Que Orwell surt pel 1984 i per uns assajos que es diuen A dins de la balena, que jo no els conec, però deu ser una antologia d'assajos que havia fet. Vol dir que, i no només això, sinó que hi ha altres títols que vas veient que, en realitat, la preocupació pel destí del món i pels límits, diguem-ne, del present, no sé com dir-ho, li preocupava molt, perquè es nota, no?, pel tipus de lectures que hi ha.
Sí.
Tu, Míriam, la vas veure, l'exposició, la tens present?
Sí, i tant. La vaig veure... Vaig anar-hi allò amb el... quan ja s'acabava, que és un clàssic meu, però vaig enganxar-la pels pèls i la veritat és que la vaig gaudir moltíssim, no? Penso que sobretot a nivell estètic, no?, hi havia un recorregut molt interessant. No?
I subratllava certament tota aquesta idea que també és a la base d'aquest llibre, d'aquest club de lectura, no? La relació amb molts moments, hi havia tot de referències específicament literàries en el món de la discografia de Bowie. No? Hem de dir que aquest club de lectura realment existeix, és a dir, hi ha el David Bowie Club Book, està d'aquestes 100 lectures des de l'any 2016 que Bowie va morir, de manera, hi ha un podcast que està resseguint les 100 lectures més influents a partir de la famosa llista de Bowie. Per tant, diguem-ne, qui vulgui també, no sé si apuntar-s'hi, però si més no, resseguir la gent que està discutint a partir de tot això que estem fent avui, també pot fer-ho. I és una llista important. I, a més, una altra cosa que volia destacar al llibre, que abans anava pensant, quan el Jordi també travessava per diferents moments del Village i de Nova York, és un llibre que també et permet, d'alguna forma, viatjar força, perquè hem parlat de Londres, hem parlat de Nova York, hi ha l'etapa berlinesa, que en la discografia de Bowie ocupa pràcticament 3 discos, no? I també té un correlat literari aquí.
Sí, sí, el Berlin Alexanderplatz del Dublin, que és un llibre, jo crec que és un llibre molt important. Hi ha un assaig sobre el Berlín dels anys 20, que a mi m'ha picat molt la curiositat, ja me'l vaig apuntar amb ganes de buscar-lo. No, i tant, és molt, és això. Però fixa't, tornant a un moment a l'exposició i enllaçant-ho amb això, si provéssim de fer el mateix amb qualsevol altre músic seria molt difícil, és a dir, fins i tot amb músics realment importants i que també han deixat una obra o tenen una obra molt consolidada, com pot ser Bob Dylan o com pot ser Leonard Cohen o Patti Smith o Lou Reed, és igual, qualsevol d'aquests, difícilment podries aconseguir fer una exposició de la vistositat i de la profunditat que tenia la del David Bowie, perquè en general els músics, són creadors, creen mons també, però no tenen aquesta mena de parat al voltant que té a veure, doncs, amb el disseny,
té a veure amb, no, amb els referents literaris. No sé, és una, per mi realment és especial.
Sí, sí, jo crec que en, el, en els casos que tu citaves, no, el cas de Dylan, de Patti Smith o de Leonard Cohen o altres, jo crec que durant, la, durant una certa etapa de la seva vida sí que podria arribar a fer-se això, no, en el moment de d'eclosió, no? En el moment en què ells estaven, no sé si descobrint, però sí exhibint-ho, no? Fins i tot en, pensava en el Bob Dylan del, del Desire, no? Que va fer aquella cosa conceptual també amb el seu disc o així, no? Però crec que lo interessant de Bowie és que això és una constant, és a dir, no s'atura mai de fer-ho, no? Cada disco o cada etapa de la seva vida és com si comencés una llibreta, no? I la comencés a omplir de referents nous, de, no? Allò, any del 2020 al 2022, posem per cas, no? si ho féssim ara, i llavors que en allà farcissis tota aquella etapa de la teva vida de coses que miressin d'explicar-la en aquell moment o d'enriquir el teu projecte, que pensessis cadascuna de les teves obres com un projecte. Jo crec que en el cas de dels artistes que citaves, sí que es podria fer durant una època, però no seria una constant.
Probablement té a veure amb la curiositat, no?
Sí, jo també ho crec.
La sensació és que el Bowie era una persona d'una curiositat extrema i d'una necessitat de renovar-se, o sigui, de fins i tot d'ell mateix, diguem-ne, entendre que cada vegada... Hi ha escriptors que sempre fan el mateix llibre, hi ha escriptors que canvien, doncs jo crec que ell era dels que necessitava aquest canvi i necessitava el refugi aquest de la recerca constant, probablement.
Sí. Sí, 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 no, i el fet que ara mentre parlàvem de, o imaginàvem la possibilitat que amb altres artistes haguessin tingut una exposició monogràfica com la que va tenir ell, també és significatiu que no fos cap museu de la música que li va fer, sinó el Victoria and Albert, que és el Museu del Disseny de Londres.
Exacte.
Per tant, efectivament, fins i tot en cada encarnació de personatge, en cada màscara, en cada nou vestuari, en cada indumentària que va, en fi, que va travessar la vida de Bowie, doncs també hi ha una història al darrere i que van resseguir. No? Jo també volia abans acabar a recomanar, si algú té curiositat, perquè hem de dir que el Club de Lectura de David Bowie se centra, com el títol indica, per descomptat, en aquests 100 títols, la famosa llista del centenar de lectures, maridades amb música, però sobretot no hi ha tota la part biogràfica, evidentment hi van apareixent moments a la discografia i de la vida de Bowie, però no de manera programàtica, és a dir, no és un llibre que vulgui ser una biografia. Sí que ho és, en canvi, ho dic perquè va aparèixer fa alguns mesos i és un llibre interessant perquè li agradi sobretot la il·lustració de la Maria Hesse, aquesta il·lustradora, crec que sevillana, doncs, que va fer, i sobretot coneguda per la biografia de Frida Kahlo, va aparèixer a Lumen un llibre escrit pel Fran Ruiz i il·lustrat per Maria Hesse, que es diu Bowie, una biografia, on efectivament ja tot ressegueix tota la vida, en aquest cas sí, vida i obra, de manera incardinada de Bowie i a més amb totes les il·lustracions de Maria Hesse veus un munt de personatges que efectivament tots ells són el mateix al capdavall, no? David Bowie amb totes les màscares que va tenir. Per tant, jo crec que és un bon complement per aquest club de lectura i bé, i per totes les músiques i tots els mons culturals que convoca un personatge que no ens acabaríem. Jo us he també de fer notar, i me'n congratulo, diguem-ne, que hem estat capaços de parlar tanta estona sobre Bowie sense dir la paraula camaleó, que és un terme que sempre l'acompanya. No sé, que pobre senyor, que pobre animal. Escolteu, gràcies per les lectures, per la tria que hem fet avui. Segurament, si tinguéssim aquesta conversa en una altra estona, hauríem triat llibres diversos, perquè tots ells són interessants, i com abans també destacava el Jordi, molts d'ells desconeguts, o que en tot cas et conviden, doncs, a buscar, no? i a descobrir noves literatures i noves mirades. Per tant, moltes gràcies, Jordi Bontí i Míriam Cano, i fins una altra.
Fins una altra. Que vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I després de viatjar amb David Bowie a través no només de la seva discografia, sinó de les moltíssimes lectures que tenia i que va fer aquest lector voraç que va ser en vida el mestre Bowie, anem també, en fi, anem a aturar-nos en un calendari. Joan Lluís, Lluís, com estàs?
Estic bé, gràcies.
En un calendari, dic, perquè tot plegat a vegades ens instal·lem en un no temps amb aquesta situació que ens hauria de fer, que no ens hauria de fer oblidar que la setmana que ve és 23 d'abril, que és una data tradicionalment vinculada a la noció de llibre, no?
Sí, oi? Que Catalunya té una certa importància el 23 d'abril, si recordo bé.
Exacte.
Els temps abans del confinament, si us recordo bé, hi havia una certa importància i passaven coses aquell dia.
Bé, en passaran, diuen, de manera virtual, més tard, ja veurem quan, parlant del juliol, també en passaran de manera física, mentrestant, en tot cas, val la pena recordar el dia de Sant Jordi també d'altres maneres i tu d'alguna forma ho has volgut homenatjar avui.
Sí, tinc un llibre guardat des de fa molts mesos per Sant Jordi, en què m'allunyo del que faig habitualment, que en principi parlo de ficció, de biblioteques de la ficció, aquesta vegada no. Aquesta vegada és una biblioteca real, com es forma i com funciona una biblioteca, es diu aquest llibre. És un llibre que no es troba a les llibreries, ja em sap greu, les llibreries d'ara, vull dir, es trobaven a les llibreries dels anys 60. És un llibre del 1960 d'Aurora Díaz Plaja, de la magnífica col·lecció popular Barcino.
I tant.
El número 184 d'aquesta col·lecció. Com es forma i com funciona una biblioteca?
Espero que es trobi, tu dius que no es troba a les llibreries, espero que es trobi a les biblioteques, si més no.
Sincerament, dubto que un llibre així es conservi encara a les biblioteques de préstec, que, com se sap, necessiten fornir els lectors amb llibres d'actualitat i, per tant, n'hi ha poques que tenen llibres de fons. De fons, vull dir de fons històric, no són gaire biblioteques de conservació, però a les llibreries de Beici que es deu poder trobar relativament fàcilment, diria. És un llibre que és una metodologia, és com fer una biblioteca pública, per tant, podria ser un llibre molt, molt àrid, molt racional, molt sistemàtic, molt per professionals. Hi ha una part que efectivament és així, però no és tot així, i per això n'he volgut parlar. Primer perquè hi ha dibuixos. És un llibre il·lustrat i són dibuixos molt bonics de prestatges, de lleixes, de calaixos, de fitxes, de la zona infantil d'una biblioteca. Fins i tot hi ha dibuixat un bibliobús. Són realment petits dibuixos encantadors que fan molt més fàcils de mirar aquest llibre i en què hi ha un munt d'informacions que a vegades potser hem anat descuidant perquè, clar, en 1960... ja fa bastants anys, això, són 60 anys. L'autora havia estat alumna de la primera escola de bibliotecàries de Catalunya. Va ser alumna de Jordi Rubió. Jordi Rubió va ser el gran inventor de les biblioteques modernes de Catalunya i un gran professor amb una enorme quantitat de deixebles. Doncs l'Aurora Díaz Plaja és una d'aquestes alumnes que ja jubilada escriu aquest llibre. I parla d'alguns conceptes que estan oblidats. Per exemple, la mòmia. Saps, David, què és una mòmia o què era una mòmia en una biblioteca?
No, jo, després de visitar el Museu Egipci, tinc algunes idees sobre les mòmies que m'imagino que no tenen a veure amb les que tu m'explicaràs.
No, no. Una mòmia és una cartolina, un petit estoig de cartró molt fi, a l'interior del qual es posa el doble de la fitxa de préstec. I aquesta mòmia s'endreça al lloc exacte on hi havia hagut el llibre. Ah. És a dir, serveix d'una banda, fa saber al lector o al bibliotecari que aquí hi havia un llibre, i es pot saber quin, i de l'altra, al moment d'endreçar el llibre, facilita la feina perquè només cal saber que allà on hi ha la mòmia hi ha d'haver el llibre.
És una nova manera de momificar que no tenia jo registrada, però efectivament, veus, que té a veure amb l'argot.
Llavors hi ha tot de petites coses així que són realment molt boniques, però a més, de tant en tant, hi ha com un estil, hi ha com un intent de fer literatura. Per exemple, en un moment, a la pàgina 22, diu: hem de pensar no solament que els lectors esperen els llibres, sinó també que a la inversa, els llibres estan desficiosos per ésser llegits. Un llibre tancat resulta un contrasentit.
És bonica aquesta idea, eh? També agafant el punt de vista des dels llibres i personalitzant-lo, vaja, si més, personificant des de la mirada dels llibres que reclamen gairebé els lectors, no?
Sí, és tot molt bonic, encara que sigui molt metodològic i molt racional i molt sistemàtic. Fins i tot deixa anar alguna informació que podria ser avui, que és de caire històric, però en aquell moment que potser era de caire polític. Per exemple, diu que fins al 1947 tots els llibres que figuraven a l'índex de l'Església Catòlica, és a dir, que l'Església Catòlica, diguem-ne, suaument desaconsellava, aquests llibres portaven un avís al lector. El lector era lliure de llegir-lo o no, però estava avisat. i diu, a partir del 1947 aquest avís ha desaparegut perquè han desaparegut tots els llibres que són de l'índex de l'Església. Mm-hmm. Aquesta petita informació deixada anar així és, de fet, un reflex de l'època en què va ser escrit aquest llibre i té un valor històric innegable.
Vols dir el llibre, el famós índex de llibres prohibits?
Això.
L'índex de llibres prohibits.
Encara que encara existeix el Vaticà, tot i que avui ja té, gràcies a Déu, podria dir, si em permets, que gràcies a Déu ja no té tant de poder aquest índex de llibres prohibits, però existeix encara.
Sí, efectivament. I durant molts anys que ha estat vigent i amb títols que avui ens semblarien estupefaents, que com és possible que des de Mark Twain fins a tants altres que han estat inclosos en aquest índex, però això és una altra història.
És una altra història.
Podem parlar un altre dia. Escolta'm, Joan Lluís, també et faig saber que en homenatge al llibre de Díaz Plaja i sobretot a la seva manera i a la seva contribució històrica al món de les biblioteques, hi ha una vintena de biblioteques de tot Catalunya que el tenen en préstec. Per tant, des d'Arenys de Mar fins a Sant Celoni, passant per Canet, Mataró, Mollà o Roda de Ter, tu pots anar a buscar aquest llibre i el tens a la biblioteca en alguns casos disponible, en altres casos exclòs el préstec perquè el tenen com el que és, que és un títol de gran valor, amb el qual doncs, avui, a més, hem recordat no únicament el llibre, sinó, caram, la feina imprescindible de les biblioteques que, no cal dir-ho, també aquests dies i aquestes setmanes darreres es troben molt a faltar i segurament molts lectors tenen moltes ganes de tornar a visitar. Joan Lluís, que vagi molt bé, bona diada, malgrat tot, i ens retrobem la setmana que ve. Una abraçada.
Adéu.
Que vagi bé.
Adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I si Bou, i dèiem abans, va tenir un munt de màscares, també va tenir uns quants accents. Va cantar en alemany, en francès i fins i tot en mandarí. Avui, però, acabarem en italià amb la versió que va fer de tot un himne en el Blu dipinto di blu de Domenico Modugno. David Bou, i per tant, Volare.
Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e le facce di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapido e incominciavo a volare nel cielo infinito. Spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Stare qua giù.